I tres, anar a la convidada que els ha demanat el ministre a una reunió que no l'han acceptada encara a dia d'avui.
I amb aquesta informació passen 4 minuts de les 5. Tindreu informació actualitzada quan siguin les 6 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que A Taula és el nou programa de cuina de Tomeu Caldentei.
Tèntol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
Arriba el moment d'encetar aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui, que és el feim amb en Toni Cardell, que tenim aquí al control tècnic, i avui molt contents de rebre la companyia del cuiner Tomeu Caldentei.
Blanc o negre? Negre o blanc? Avui vos farem un dolçat amb blanc i negre. Unes corones que crec que vos agradaran. Per fer aquestes corones de xocolata.
Però Tomeu Caldentei, cuinar és experimentar, emocionar i compartir. I això és precisament el que fa cada dia a IB3 Televisió, preparar receptes per a tots els gustos, des de plats més refinats fins a aquelles elaboracions senzilles que va aprendre de la seva padrina. Dolç o salat, tradició o innovació, clàssics de la cuina illenca i gustos d'altres indrets del món, tot té lloc A Taula, el nou programa de cuina de Caldentei, un dels cuiners més reconeguts i estimats d'aquest arxipèlag, en qui volen parlar una estona en profunditat de la seva tornada a la tele, de cuina creativa i també de producte local.
En profunditat.
I ha vingut aquí als estudis de la ràdio. Tomeu, com estàs?
Molt bé.
Benvingut.
Gràcies.
Quina il·lusió.
Content d'estar amb vosaltres.
Nosaltres també. Nosaltres ja li hem confessat, Xisco, en Tomeu, que nosaltres cada dia el veiem. No te podem escoltar, però de seria hi som, eh?
Vos veig. Veig que sei, qui sou.
Exacte, només passam fam, diguem-ne, i me'l fa venir salivera, perquè, evidentment, veiem allò que cuines. En aquesta hora a mi ja una bereneta no m'aniria malament, i vulguis que no. Allò que sí que poden fer és agafar idees. No sé si hi ha molta de gent, ara que ja dus una sèrie de setmanes entrant cada dia dins les cases de les illes, ja t'han dit que han tastat les teves receptes.
Bueno, hi ha qualque persona que ja m'ha dit que havia provat de fer cosetes. Sí, 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 d'això se tracta, no? Jo dic que això, aquests programes serveixen per obrir finestres, perquè la gent hi guaiti, que miri una estoneta i a partir d'aquí que fallin lo que les vengui de gust. Passar, sí, una bona, però... passar una bona estona, que la gent li entri les ganes de cuinar, i sobretot això de passar bones estones al voltant de la cuina i de la taula, no?
Això sempre. Per això li has posat A Taula.
A Taula, sí. És un nom que va sortir de tot l'equip, de tot l'equip del programa i d'IB3, de la part de direcció d'IB3, i bueno, van considerar oportú dir A Taula, no?
Mm-hmm. Que nostres sempre diuen a la taula i al llit en el primer crit. Vull dir que no, quan diuen A Taula no se pot badar.
No pot badar. I si, sobretot, si hi ha rústia, com dèiem, se va de poc, no?
Sí, però ara ets al·lat, ai, venc a dinar i tothom en do, eh? A vegades.
Bé, perquè realment, gràcies a Déu, no se pateix fam, no? Mm. És a dir, estem en un moment que hi ha de tot, i de tot, tot l'any, no?
Exacte.
I això també, lo que és bo, també se pot convertir en una cosa que no és tan bona. I, evidentment, jo crec que també hi ha gent que no ho passa bé i que la seva alimentació diària no és com hauria de ser. I no ho hem de perdre de vista, en això, tampoc, eh? Perquè a vegades els entorns nostres més immediats són d'una certa tranquil·litat, no? De que tenim coses per menjar cada dia, però no tant en fora de nosaltres hi ha gent que menjar cada dia no és tan senzill.
No, i que menjar bé no és barat d'entrada,
no.
I no és fàcil, perquè també requereix d'un temps i d'unes habilitats que no tothom té, perquè vivim, mos ha tocat una vida aquesta com que sempre anem com en so turbo, i que aturar-te una estona per fer un guiat no tothom disposa d'aquest temps i tampoc disposa de la matèria primera per fer aquesta guia. Jo ho veig en molt ràpid, clar, que nostra, tenim sort, com tu comentaves, a mi m'arriba verdura fresca cada dia. Estic així de sa, gràcies a lo que veu el meu ràpid. Però jo entenc que és complicat a vegades anar a plaça, tenir temps per anar a plaça, poder comprar, i llavors es preu que té tot.
Sí, darrers anys ha estat una autèntica barbaritat, no? Els euros no són tan... tan
esponerosos.
Exacte. És a dir, aquell bitllet de 50 euros que abans anaves i omplies un xerretet o anaves a plaça i podies comprar moltes coses, avui en dia ja no és així. Vull dir, aquesta inflexió ha fet molt de mal. El que passa, jo crec que hem de ser... Per això jo crec que és important tenir coneixement de cuina, que jo crec que el gran cuiner no és el que, evidentment, el que sap tractar un molt bon producte, sinó que del producte més senzill li treu molta rentabilitat gastronòmica i gustativa. Jo crec que aquí és el secret del tema. És a dir, que en coses senzilles serien capaços de fer grans plats. I jo crec que un poc els programes no només a taula, evidentment. Tots els programes de televisió que tenen aquest esperit un poc pedagògic, un poc més divulgatiu, crec que s'ha de fomentar això. És a dir, què tenim, on podem arribar, de quin temps disposam i com podem treure el màxim de suc en això. Jo crec que aquí és el secret d'una bona alimentació i d'una bona cuina cada dia, perquè cada dia ha de ser una bona cuina. Que sigui senzilla, val, però ha de ser una bona cuina.
I el que és molt important, educació de cuina, educació nutricional, que també és un poc allò que feis en el vostre programa.
Sí, i jo crec que aquí tenim un gran dèficit i crec que les administracions s'han de fer mirar a les escoles. Jo sé que per part de mestres hi ha una sensibilitat i hi ha tot unes tendències de que l'escola, el manco, hagi aquesta sensibilitat per menjar saludable, no? Però jo crec que hi ha d'haver molta més feina, perquè tot això comença des de petits, no? Jo sempre dic que tots tenim un ADN gastronòmic que és el que hem menjat de petits i molt marcarà de grans. No només molt marcarà el nostre gust gastronòmic de paladar, sinó també la nostra salut futura.
Ai, quanta raó.
Per tant...
El meu ADN és d'encimada.
Bueno, encimada sempre d'encimada està bé, parlant de menjar un dia a la setmana, no? O cada 15 dies, no? El tema és que tenim molt a l'abast moltes coses, molt llamineres, que mos fan perdre un poquet sorem. Jo sempre he dit que cada dia és un dia, i cada dia no pot ser un dia per menjar de tot.
Ja hi tornes, eh? Ho dic perquè jo, d'ençada... Bé, jo per desembre em vaig anar a viatge amb ma mare... I vaig dir, només faré excepció per Nadal. El meu Nadal va començar dia 1 de desembre, que me'n vàrem anar, ja ha durat 2 mesos.
Sí.
I si jo no ho control, el meu cervellet no va a fer-me una amanida, no va a menjar un puré de verdura, no va a fer-me una sopeta. Va directament a menjar encimada, a menjar salses, a menjar sofregits, i això que parlaves d'aquest ADN, que el dius des de petit, a mi, jo sé que m'acompanyarà sempre, que és com un monstre, sí, que hem de tenir una mica controlat.
I saps què passa, Xisco, també? Que menjar verdures no ha de ser avorrit. I aquí és on hi ha aquest toig de que li hem de donar gràcia a les coses, no?
Ja, però no tothom tento meu que el dentell cada dia de vora. Bé, a mi m'encantaria. Si quan feia García Márquez te alquilas para soñar, diguem on és que hem d'anar a demanar número.
Jo crec que és aquí, és aquí. Aquí el secret està, és aquí. És a dir, com podem fer un menjar de cada dia que sigui saborós, que sigui divertit, que sigui sa i que sigui diferent, no? I jo crec que és aquí, és gran... A més, jo estic un pot de tornada també, abans heu xerrat de creativitat i totes aquestes coses que són tan precioses i tan maques, no? I que a nivell de cuiners, que els cuiners els darrers anys m'havien convertit en estrelles de futbol, de rock and roll, tot. Jo crec que ho hem de fer tot, el meu lema en aquest moment ho hem de fer tot més senzill, no? Ser creatiu no vol dir fer coses extraordinàriament diferents. No, lo de cada dia fer-lo diferent. I jo crec que la creativitat va per aquí. No? Lo de més senzill, fer-ho diferent i fer-ho màgic. No? Jo me'n record sempre d'un senyor de Sant Llorenç que mos topàvem, que jo anava a comprar les verdures cada dia, i en Montserrat Mena, que ja era mort, i em deia, ai, Tomeu, cuiners com tu, que d'una patata fan un bon error de peix, no n'hi ha tants, me deia sempre. Bueno, i era això de que dius, hòstia, Montserrat, pues, gràcies per aquest piropo, però és dir, com podem fer tenir una bona patata cada dia, no? Que serà més fàcil que poder tenir peix cada dia, no? I jo crec que mateixa a taula, i com ha dit abans, tots aquests programes han de fer feina amb aquesta línia. És a dir, que la gent s'engresqui per cuinar cada dia sense necessitat de fer grans, les grans elaboracions. Evidentment, el que deia en Xisco, les padrines se començaven a fer menjar a les 8 del matí, a les 9 del matí, i tot aquell dematí hi havia aquest xup-xup, aquella cuina. Bueno, han de ser creatius per com poden cuinar bé en sotens que tenim.
Sí. Clar, també és veritat que hi ha moltes facilitats, perquè ara tu pots comprar una lletuga neta dins una bossa trossejada, però no sé si en Tomeu és partidari de... O va més fent-te una lletuga que té un pot de terra i un caragolet.
No, bueno, això és com tot, no? Vull dir, si jo m'estim més que mengem una lletuga que vengui netejada, que no diguem, hòstia, no t'entén de fer-me una ensalada perquè tenc que fer net la lletuga. Què mos interessa més? Bueno, interessa més obrir la bossa de lletuga i fer una ensalada que sigui divertida, que sigui diferent, perquè si mos hem de posar a netejar la lletuga, a lo millor sí que ja no menjarem aquella verdura. Uh-huh. Estem en un moment determinat de que la societat va cap on va, i jo cada vegada m'afrits més amb altres societats, per exemple, en tot el tema d'obesitat infantil. Això fa 15 anys era molt anglosaxó. Aquí no se veia tant, i nosaltres estem allà ja, no? Això que veiem a les sèries, de que contínuament la gent menjava a l'oficina o menjava que seva aquell menjar que compraven o que les duien fins allà, no, ja hi som aquí, no? Tota aquesta dieta mediterrània que s'està parlant, només se'n parla, perquè realment avui en dia la gent d'una certa edat té més interès per a lo millor aprendre a fer o menjar un sushi que menjar a lo millor una cosa tan fantàstica com pot ser una sopa mallorquines, no? Per tant, són moltes coses que estem vistent, que crec que evidentment la salut hi va per davant i que hem de posar un pot d'ordre en general, i per això deia les escoles, perquè aquesta educació nutricional, no tan gastronòmica. Després tenim també molta diversitat, no? Diversitat cultural, que això molta gent ho veu com a negatiu, jo ho veu com a positiu.
Sí,
no?
Perquè parlaves de l'escola, Tomeu, ara vendran les marines, que són els nostres mestres, que cada dimarts mos parlen de criança, i sí que el manco, en segon quines lleis, sí que s'ha posat una mica de fre, no hi ha begudes en sucre a les escoles. Jo record, a la meva època, podies comprar donuts, podies comprar napolitanes, te feien panets en sobrassada, te feien panets en bacon, podies comprar-te tot el que volguessis a la cantina, i jo era el nit més feliç del món, que jo frisava que arribàs a lo que era l'esplai per anar a menjar segon, que en canvi ara, si no és elaborat allà, no se pot vendre, no hi pot haver productes dolços d'aquests manufacturats, no hi pot haver segon quin tipus de beguda més enllà de l'aigua, qualque cosa s'ha fet, però a l'escola no ho és tot. Llavors, si quan arribes a casa, el primer que et donen per berenar és obrir-te una bossa de patatilla, això complica una mica la feina.
És el moment social que vivim. Evidentment, a les escoles hi ha una gran evolució, hi ha una gran sensibilitat, crec jo.
Tot i que no n'hi ha prou, és a dir, jo crec que és tasca de tots. Per cert, supos que a Sabou li reconeixeu, perquè és inconfusible, som en conversa amb el cuiner Tomeu Queldenta, i això és Tento, ja ha vingut a parlar-nos de A Taula, aquesta nova proposta de cada cap vespre, en què ell mos apropa la cuina a casa nostra i poden agafar idees per fer receptes a casa. No sé com ha estat aquest retorn a la tele. Ara, abans d'entrar, ho repassàvem. Això és mail, una micona més, vares participar en el primer Cuina i Guanya, vares fer fusions, i ara feia anys que no te veiem a Ivetres Televisió. No vull fer-te la pregunta aquella que li va fer en Igartiburu, de si estava rovellat, perquè ho trobo una mica groller, perquè jo te veig molt bé, no sé en quin moment vital estàs, però jo crec que ha nascut un set símbol. La manera que tens de parlar amb les catxofes i de presentar els plats, jo he vist una evolució gran a l'hora de tractar en sa càmera. No sé si tu ja n'eres conscient, ha estat una cosa que has anat treballant, com ha anat tot plegat?
No, mira, Xisco i Margelida, jo crec que ja se transmet un poc el moment que estàs, no? Jo estic en un moment de molta tranquil·litat, un moment de que realment vaig dir que sí que he fet aquest programa perquè me feia il·lusió, i de poder triar un poc les coses que realment te fan il·lusió fer, no? Sí que tenia molt clar, ha estat un repte, evidentment, que estigui rodejat, i els rodatges han estat intensos, no, vull dir, però sí que ho he fet de manera molt, molt natural, sense voler demostrar res, simplement jo som cuiner, no? I jo, a més, enguany, en l'octubre farà 40 anys que som cuiner, és a dir, que només he fet de cuiner.
Sí, que t'hi vas posar junts.
Sí, vaig començar estudiant als 14 anys.
No? Anava a dir que s'hi va posar en estrès.
En els 14, en els 14. I són 40 anys d'ofici, 40 anys d'una vida, que evidentment passes per diferents moments, evidentment, personals i professionals, no? I estic en un moment professional que estic tranquil i cercava aquesta simplicitat que abordava abans. I jo crec que això també, de cara, ho tenia molt clar de cara a l'espectador, de cara d'afrontar un projecte com a taula, no? Vull dir, jo simplement vull fer el que he fet tota la vida, que és cuinar, i transmetre-ho d'una manera senzilla i fàcil. I que si mors llibotjant, no passa res. Jo m'equivoc cada dia i no passa res. I jo hi ha plats que me surten millor i plats que me surten pitjor. I no passa res, no? Vull dir, cuinant, com tots els oficis, com totes les coses, com s'aprèn? Pues fent-ho. Vosaltres, quan vau començar aquests programes, teníeu menys experiència i si se teniu ara. Per tant, suposadament, ho feis millor, no? Per tant, és això, no? Fer-ho amb simplicitat i, sobretot, estar tranquils en el sentit de que tu només vols fer el que saps fer, que és cuinar. I transmetre això, aquesta passió, un poc això sí que crec que sí, aquest amor per l'ofici, que si no tinguessis aquest amor no duries 40 anys fent feina a una cuina.
Per això sí que ho transmets i se nota. Tomeu, sobretot això, la manera de tractar la verdura, la cuina, el producte, que diuen que és tan important, però és que és vera, el producte és bàsic.
Producte bàsic, vull dir, si això és ben igual que si no tens, no? Si no tens fang, no pots fer un plat, eh? No pots fer una greixonera, no? Això és el mateix. És a dir, per molta idea que tinguis tu de fer una greixonera, si no tens el fang, no el faràs. No, necessitem ingredients per cuinar, no? Per tant, simplement això, fer-ho de manera simple, senzilla, i que de qualque manera passar gust, no? Passar gust de fer el que fas.
I tant. També va molt per moda, la cuina. Ho dic perquè ara, per exemple, està de moda això coreax,
no sé, el kimchi.
No sé, oh, no, ni què se diu, el kimchi també. Les bueno, torradores aquestes coreanes, els restaurants aquests.
Sí, sí.
Vull dir que la cuina també se mou molt per modes i la gent va boeta cercant no sé què.
Sí, totalment, clar, és com tot. Això és com la moda, no? Però sempre aquell dit en mallorquí, no hi ha temps que no torn, no? Tot és cíclic.
Ara que dius això, Tomeu, això és un programa que se fa entre tots. Neus Alvis, companya periodista, referent indiscutible, em diu: Xisco, a les cantines dels instituts també se poden comprar algunes llepolies. No tant com abans, però se'n poden comprar i també se pot trobar segons quin tipus de beguda. Jo me pensava que estava totalment eliminat perquè els dos darrers pits que vaig anar a un institut no hi havia de res. De fet, allò que vaig berenar va ser un tros de coca de quarto que havia fet la Madonna de la cantina, però sembla que se poden aconseguir segons quines coses. Ho dic perquè ara no m'agradaria que els instituts me diguessin sí que podeu comprar segons quin tipus de llepolies, vagi per dit.
Ja estem a un altre nivell, ja estem a una edat d'adolescents i suposo que ja els plantejaments són diferents. Bueno, el que deies tu també, Xisco, al final. També és un tema de casa, és un tema de sensibilitat, no?, per part... Però jo crec que no hem de perdre de vista el tema de la salut, no?, el tema de salut és bàsic.
Jo ho diu sempre en Fanny Pons. Han d'entendre que hi ha coses que són de consum ocasional. El que tu deies, menjar encimada, sempre, però pot ser, poden menjar encimada un pit per setmana o un pit cada 15 dies. No és necessari per anar cada matí un cafè llet amb encimada. És bàsicament perquè, si no, l'acabaríem avorrint.
Clar,
a l'encimada.
Clar, això és altra cosa. És a dir, el que arriba a ser quotidià deixa de ser especial, no?
El cuiner poeta.
No, però és així, no? Abans, perquè, bueno, jo me'n record, els meus padrins tenien un cafè a Sant Llorenç, era un casino, i feien el gelat de Can Pinxo, no? Que jo això també el faig a Vallès en el restaurant.
I de què és?
Era un gelat de mel de torrada, val, amb un sucre cremat. És una receta que jo sempre m'ha creat molta atenció, perquè postguerra a Mallorca, una receta de certa complexitat a un poble de Sant Llorenç, això m'ha cridat molt l'atenció. Però, clar, anar a Can Pinxo a fer un gelat el diumenge era tot un aconteixement en l'estiu, perquè, clar, no hi havia, no menjava el sucre cada dia, no? I, clar, això era la gran festa, no? Avui en dia, menjar un gelat... Què passa? Anem a pensar que volen menjar gelat de tant en tant, però que sigui bo, no? No menjar gelat cada dia que no sigui bo.
I, sobretot, que hi ha moltes més gelateries que... llots allà on venguin fruit i verdura. Moltes més.
Bueno, moltes més gelateries, moltes més sandwicheries, moltes més botilles d'empanadilles. És a dir, a mi m'al·lucina que, tot allò que du hidrat i tot allò que és contundent, t'ho pot comprar allà on vulguis. Ara, si tu un dia ets pesquerrer i dius vull menjar-me una ensaladona o vull menjar-me una mica de fruita amb un trosset de formatge fresc, això és que és impossible de trobar el lloc si no t'ho prepares tu i ho compres per separat i te fas com una carmanyoleta.
Bueno, el cos humà...
Demana el que demana.
Demana el que demana, i clar, i si no som molt amb una força de voluntat molt important, el nostre cos li encanta el sucre, no? Si la basam en el sucre...
No, i que és fàcil. Que allò que veiem, que el tenim tan a l'abast.
Tan, clar, però per què? Perquè, clar, perquè el que la gent enganxa més. Això és una llava, no? Un ocell no li posis la conxa, és la llava, no? Abans ho entens.
Nana Obregón és referent de poques coses, per ella de... Jo sempre vaig amb un plat endins la bossa, perquè mai sap com poden ser els canapés. Per tant, pens que d'un plat endins la bossa sempre compensa, per si de cas, allò que mos topem. I no xerant de plàtans, sinó de cuina. Quan va ser la darrera vegada que en Tomeu Caldentei va cuinar per ell? No per el programa, no en el seu restaurant, sinó un dematí, un cap vespre, que estigués a casa, tot sol acompanyat, jo aquí no hi entro, i que digués, avui me fa ganes preparar això. Perquè, clar, jo tens la sensació de que un cuiner deu arribar a casa seva, com a tant fart d'estar tot el dia cuinant cosones, que deu acabar sopant de pa amb oli.
Bueno, jo cuin molt poc, aquí nostra, la veritat és que sí, eh? Cuin molt
però
poc.
Però no t'endús un tàper o qualque cosa?
Bueno, m'enduc qualque cosa per la família, sempre, però jo no sé com és, no m'agrada massa menjar de tot que jo cuin. No.
T'agrada que t'ho cuinin els altres?
Sí. Això de dir, bueno, ara me posaré a cuinar això per jo, bueno, si, per jo tot sol crec que no... He cuinat molt poc herballades, per això tot sol.
No menjaries?
Bueno, menjaria coses molt més simples, no? Molt més simples. A mi m'agrada el fet... Jo sempre dic una cosa, que un cuiner, primer de tot, li ha d'agradar menjar i després ha de ser molt generós. Jo crec que si un bon cuiner, si té aquestes dues qualitats, normalment se nota molt, no? El fet de cuinar pels altres, aquest acte, és de les coses que a mi m'enriqueix més, no? Una paraula que sempre molt poc, però que a nivell anglosaxó s'empleja molt, de hospitalitat, no? Aquí se xerra, quan se xerra d'hoteleria, d'hotels, de restaurants, s'aplica molt poc aquesta paraula d'hospitalitat, eh? Hospitality. Per mi és bàsic, eh? Un restaurant ha de ser hospitalari, un lloc, un hotel ha de ser hospitalari, ha de ser generós, ha de ser acollidor, no? D'acollir a la gent, de dolors i de tractar-los. Aquesta part d'acolliment jo crec que és bàsica. I jo crec que marca la diferència en els establiments on hi ha aquesta sensibilitat d'acollir, no? De tractar bé, de com si convidasses a la teva, quan tu convides a la teva uns amics, què vols? Ho poses tot el millor, no? Te fa il·lusió que estiguin a gust, que estiguin còmodes...
Si t'acauen estiguin... bé, sí.
Bueno, si no, ja no les convides.
Hi ha vegades que no t'acabi més remei que convidar.
Bueno, xisco, i convido...
A vegades tens una parella que te du compromisos
bueno,
i dius...
Bueno, però...
Pot ser que seres tovalles no convé.
Però
d'entrada, sí.
En general. Sí, general, hi pot haver excepcions, però en general... quan t'han d'acollir, bueno, és el que feien ses padrines, no?
És a dir... Però ara troc que hi ha més pressió. És a dir, jo ara si faig un sopar, tenc com un repte més gros de quedar bé, de que no surti bo... Un temps hi havia ciurons escaldins i tothom em menjava i ja està.
Bueno,
però ara convides qualcú a dinar d'uns ciurons...
Això és una pressió que mos fiquem nosaltres,
eh? I Pantura no queda bé.
Bueno, no queda bé, depèn. Jo crec que la pressió la mos fiquem nosaltres sempre, eh?
Sí, no?
És a dir, si tu ho fas amb carinyo, amb amor, evidentment, si tu t'estatges un poc i saps que aquella gent pues no som molt d'això, pues ja faràs una altra cosa, però si ho fas amb carinyo i amor, bueno, ja és el seu problema si no tenen el cap un poc obert per acceptar allò, no?
Tomeu Caldentei...
El que no falla mai és pa amb oli.
Totalment d'acord.
En mallorquins...
I els companatges, i ara hi ha tota casa de formatges, per tant, no hem de passar pena.
No hem de passar pena de res.
Som en conversa amb Tomeu Caldentei, cuiner, que acaba estrenant, ja fa un parell de setmanes que ha estrenat aquest a taula. Clar, són molt de programes els que hauràs de fer. No sé si tu tenies tant de receptari o has hagut de tornar a la teva època d'estudiant i has hagut de crear receptes noves perquè cada dia sigui una sorpresa a IB3.
Bueno, jo, després de lo que vos deia abans, de 40 anys d'ofici, ja hi ha un bagatge important i a mi m'agrada molt mirar, no? Anar a mirar, a comprar, i a partir d'aquí veure què se mos ocorre, no? O treballar és el que fem, no? Anam, miram quines verdures hi ha, quines tians hi ha...
Aquí sí que hi ha creativitat,
que se mos ocorre, que no se mos ocorre, i a partir d'aquí anam construint el que serà la recepta. Evidentment sempre tires d'experiència, sempre tires de records. Això també és molt maco, no? El xap i la fissa cuina és això, no? Recordes això d'allò, allò de l'altre, d'un viatge, d'una cosa que has llegit, d'una recepta que vas menjar no sé on, de lo que feia aquella padrina, de lo que feia aquella tia, de tot això tu ho dus de dins i ho vas mollant, i ho vas mollant, i a partir d'un plat, quan estàs cuinant un plat, ja a partir d'allà ja en faries un parell, saps? Ja t'adona per fer altres coses. Bueno, és una cosa que ja surt molt, molt natural, molt fluida.
No, no, ha de sortir fluid, perquè si mateix cada dia va de crear una recepta per Balears, que és un públic, que és un públic exigent,
no és fàcil. Tenint la tradició, tenint la mediterrània, que moltes vegades no l'explotant com l'han d'explotar, és a dir, si ara fem un viatge mental per tot el país o de la mediterrània, trobam una quantitat de receptes espectaculars que les poden passar per nostre matís, per la nostra manera d'entendre-ho. Mirau just a Itàlia, val? Que és una de les coses, una de les cuines que ha tingut la capacitat de traspassar fronteres, no? La quantitat de pastes i tipus d'elaboració diferents que hi ha. A mi ens programen a fer una cosa que era com una croqueta de macarrons, val? És a dir, que això ho vaig veure a un restaurant de Barcelona, que la cuinera és italiana, i fan aquesta croqueta. És a dir, un macarrons, una vegada els has fet, les passes per una salsa, i les poses a refredar, s'ajunten, no? I allò després ho rebosses com si fos una croqueta. Això és un plat típic napolità.
D'aprofitament total.
I napolità, clar, és que la cuina tradicional sí, és aprofitament. Sí, sí, sí. Això és un plat napolità. D'aquí de vora, no? És a dir, hòstia, no, hòstia, s'ha creat... No, 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 jo no m'he inventat res, això és la tradició, això és tenir els ulls oberts, i estiap obert i observar, no?
I alerta, Tomeu, que els macarrons estan molt de moda, no?
I els macarrons...
Ara tots els restaurants cool, moderns, cool ja no se diu, moderns, fan macarrons.
Fan macarrons o macagó.
No sé, també.
Amb macagó, també,
tot depèn de si són de postre o de plat principal.
Perquè macagó també n'hi ha per tot,
també,
no?
També.
Ara no vull enemistar-me amb ningú, però tot que estan molt sobrevalorats, els macagó. Estiguin ben fets o no, troc que com a postres tothom flipa quan n'hi duen, i jo creus que te digui, hi ha altres coses que m'agraden
més.
Molt més, no ho negarem. Bueno. És que jo un macarró el trobo molt petit. A mi, és que troc, i llavors te'n duen tres i dius, jo què faig amb això? Ja que menjant dolç, no m'ho menjar-ne quan toca, un bon tros d'aquest ton gelat, que és com, no perquè sigui més nostrat, sinó perquè el manco tens la sensació de que t'has menjat unes bones postres.
I d'aprendrem a cuinar, estimar la cuina i, sobretot, fer i fer nosaltres el menjar, que això és tan important, Tomeu.
Sí, o manco sabem el que menjam, no? I, sí, tenim un... La cuina també és molt organitzativa, no? Hi ha una part, evidentment, creativa, però és una part d'organització, no? Tenir capacitat per organitzar-nos, no dedicar tot el cap de setmana a cuinar i omplir de tàpers i en el congelador, però sí que pot fer una planificació un poc setmanal, no? I organitzar un poquet la setmana pensant què pot ser cada dia el menú, i a partir d'aquí el cap de setmana i fer un poquet de feina de planificació, no?
I si no teniu idees, en trobareu cada dia a taula amb en Tomeu Caldentei. A quina hora t'han de mirar, Tomeu?
Bueno, això és més o manco després del temps, no? Allà cap a les 4 menys quart, por ahí. Uh-huh.
I Vetres és un continuum. És que Vetres mai s'ha de canviar, perquè tota la programació que ofereixen és caviar, per tant, la tens posada tot el dia, però quan t'acaba el temps és quan t'arriba on també que el dentell.
Amb la taula. Tomeu, gràcies, enhorabona.
No, gràcies a vosaltres per convidar-nos i un plaer sempre compartir aquesta conversa. Que la conversa, igual que la gastronomia, són coses que no s'han de perdre.
Totalment, 100%. Tomeu, gràcies. Bon profit.
Salut, gràcies.
Fem una pausa, ara tornem.
IB3 Ràdio és cultura.
Quan tot es veu fosc, hi ha algú que t'escolta. 30 anys acompanyant la gent de les Illes Balears. 1-2. Una cridada que salva. Una veu que acompanya. Gràcies a les persones que ho feis possible. Govern de les Illes Balears.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir, Andolai Benserra, que és així com t'agradaria que te diguessin.
Però és que el t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barcelona. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometa amb l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
Quina paraula creus que s'està perdent?
Ja som de Manacor i bueno, tenim qualque paraula pròpia, com vieta, que no sé si s'utilitza a qualque altre poble, però serveix per referir-se a aquestes cadenetes d'or que du la gent penjades amb Crist o una monedeta de la Verge. Vaja, i a part d'aquesta, que també se sent poc, jo som un home de bar, m'agrada anar a fer una cervesa o a fer un cafè, i cada vegada sent manco la paraula tasser per referir-se a la barra, i és una cosa que ara he pensat.
Ja anem amb Marina Bennàsser i Marina Huguet.
Ja són aquí les nostres Marines. Marina Bennàsser, Marina Huguet, com estàu? Ara parlaven de menjar.
Estàs tenint la panxa que mos fa ronrom perquè m'ha estat escoltant.
Com que ha vengut en Tomeu.
La gola mos puja.
Mm. Sí.
Saps que ara pensàvem allò que berenàvem quan anàvem a l'institut.
Ai, sí. Quan, no, quan podies menjar el que fos i no t'engreixaves.
Quins records, bons.
Ni tenies aquella maca consciència de dir això que estic menjant ens era saludable.
L'únic que passava és que te sortien grans, però clar... Era com un preu bo a pagar.
No passava res.
No passava res.
Els grans eren allò.
Jo els tenia igualment, els vaig tenir durant molt anys.
Eren inevitables.
Ai, mira, avui que parlant de criança estaria bé aquesta pèrdua de innocència. El moment en què varen saber que la napolitana no era saludable, el meu món se va ensorrar.
El meu va seguir igual. Jo se va ensorrar quan vaig començar-me a sentir malament de menjar-me-la pensant no ets saludable. Però hi va haver un impàs, entre que vaig saber que no era saludable i m'ha començat a saber greu menjar-me-la.
Jo quan vaig notar que podia... O sigui, abans podia menjar-me les hamburgueses que volia des cap de setmana i no passava res, amb patates fregides, i va haver un moment que era com a hamburguesa que era dissabte amb els amics. Ja no puede ser.
Però bé, som en temps de còrama, estimades.
És que clar...
No se poden menjar hamburgueses per còrama.
Pues jo avui m'he menjat un mantecado, me sap greu. A la meva fruiteria de referència els quedaven restos baratos. I aquí, posa'm en tres, per favor, tres que queden per a mi.
Que mantecado fa la temporada, que sempre són més bons.
Sempre. És que per Nadal no són bons.
Bé, perquè així no és divendres de còrama. Si n'has menjat avui, no és tan terrible.
És igual, jo no estic ni batiada, jo puc fer el que vulgui, no som desgremi.
És un heretge.
Aniré a l'infern igual.
No, jo he informació que no necessit saber.
Avui, la nostra estimada Jaia Corama.
Dos braços de cames més gros, tan petits, la Jaia Corama ja torna a ser aquí, amb unes argrelles i amb un bacallà. Cada setmana una cama perdrà.
Tothom se sap aquesta cançó.
No sé què ha passat
amb aquesta cançó, però... Tothom ja se la sap.
És un hit.
Perquè les escoles...
Han fet molta feina
una
en aquest
feinada.
Sentit.
També aquesta gent de... Això no és de conte contant, no és vera?
Sí, crec que sí.
Aquesta gent és de conte contant.
És bruix teatre. Cames més grans que petit. No ho sé. Ja, però qualsevol dels dos.
Estimades, nosaltres ho tenim batiat en el sistema com es Bruix Teatre.
Clar, és que no, millor ets, és el nom oficial de la casa. No ho sé. Si no són ells, farem la referència a... Compte, contat, que aquesta gent crec que s'ha recorregut silla de nord a sud i d'est a est, fent molta feina amb Sejar especialment, però amb moltes altres vessants de lo que tenen en marxa a nivell de contacontes, i han fet molta feina també en sa part de crear cançons i fins i tot hi posen coreografies. En segona cosa, clar, això sap que enganxa.
Molt.
I en criatures petites, si hi ha un contacontes, un moment o l'altre hi aniràs.
És que passa un gust, eh?
És que és brutal, i ja quan entrem en el tema dels cantacontes, que també n'hi ha, que n'hi ha de cantacontes que també treballen assajar, o altres temes molt nostrats, això ajuda moltíssim a conèixer la nostra cultura i incloure la gent que ve de fora, que apuntura no la coneix, i la que estem aquí, d'estimar-la més, que en el final una miqueta és com el sentit que tenen aquestes tradicions.
Totalment,
no?
Perquè ara mateix hi ha qualque escola balears que no hi hagi una ja hi ha una sàvia corama penjada.
Deuen ser uns reaccionaris, uns
refractaris. Sé que Mallorca i Menorca sí que en tenim molta tradició.
Sí, a Pitiuses no en tenim constància.
Exactament, a Pitiuses crec que no hi ha tanta falera, evidentment, a Mallorca. Jo crec que no hi ha cap escola de Mallorca que no tinguin una jaia penjada. I diria que a Menorca tampoc.
Clar, no, és que en això és que també han ajudat moltíssim tots els llibres que estan publicats en referents a la jaia corama. Mm. També moltes tendes, per exemple, marques com Melicotó, que també han ajudat moltíssim per això, a donar a conèixer les tradicions i aquest personatge. En el final, mos ha passat un poc una mica com a Sant Antoni. No? I amb els dimonis,
que
ha estat un boom, sí. I que abans Pantura era una cosa que se feia una miqueta menys, o era un poc més de...
Sí, era un poc rància.
Un poc més de poble, aquesta cosa rància, però li han donat com un gir que l'ha modernitzada, i avui en dia els nens, nosaltres quan fem jaia corama, és que la canten fins a l'estiu, la jaia corama.
I també hi ha una cosa que és molt senzilla, però molt important, que és el fet de tear la cama cada setmana, que això pareix una tonteria, un doet.
Això és un gust.
Però és un gust.
A més, totes aquestes coses que tenen
això,
aquest aire de ritual...
No,
veus? Ara jo t'esperava, Xisco, t'estava esperant.
Clar, és que mentem, que és que jo vaig néixer quan no tocava. Però perquè mira, jo som una persona del segle XIX que va néixer al segle XX, i a mi ara m'agraden coses del segle XXI, i és que he nascut fora temps. Perquè no he tingut ni lo bon ni res d'aquesta època d'ara.
Però jo sí que, per exemple, record que jo de petita a l'escola sí que fèiem una jaia de paper, de cartolina, la penjaves a casa perquè te l'enduies, i tu a casa teva, ja si vols, li vas tallant les cames. Però no hi havia tot aquest falera...
No hi havia aquest desplegament.
Exacte, ni s'empleava de la mateixa manera per fer-hi feina. També perquè hem de pensar que fa 20-30 anys, que quan nosaltres érem petites o nines, fèiem feina llibres de text. Llavors, l'espai que tu tenies per treballar a través de altres qüestions era molt menor. D'ençà que varen començar les escoles a fer feina per projectes, no només és que tinguis més espai, sinó és que necessites estirar de qualque cosa per poder vehicular tots aquests projectes.
No, i que i tirant més enrere, ara mos pareix que no, però fa dos dies que han sortit d'una dictadura, també. Que això, vulguis que no, és un tema que abans Pintura a les aules no se tractava tant, o no s'utilitzava aquell... el lliurement, no?, de la nostra cultura, però bueno, ara Pintura pixa fora de testa.
Sempre fa bo d'encetar melons. La teva funció.
Sí, en aquest programa em pareix que sí, anar ficant el dit dins la llaga.
Bé, no, de fet n'hem parlat fa una estona del cop d'estat, que perquè precisament fa 45 anys.
Sí, és que vos havia sentit.
L'intent de cop d'estat, i per tot t'ha vengut això al cap. Però bé,
però crec que
tornem...
més per lo que deia na Marina 2, que és...
Sí,
m'encanta que els números de Marina 1 i Marina 2 canvien d'una secció per la següent.
Perquè així, que cadascú estigui pendent.
Sí, sí,
sempre,
no de
sempre
de
fer lletges. No, però ens sortim de llibres de text, et cert, que CGB era molt de llibre. I és cert que jo no recordo haver fet res que no sortís en el llibre més enllà dels murals que feia Sor Cecília, que era la monja de les classes de religió, que jo l'únic que recordo de la jaia corama era que teníem un mural de Viena a la Quaresma. És que això era tot allò que teníem. Com a màxim hi havia una jaia corama gegant a la porta de l'escola, però ni llevaves cames ni feies res.
Però era un referent. També és això, és a dir, en principi és un referent religiós, que tots això ho tenim molt clar.
Sí, la corama, sí.
La corama, la jaia corama, per si qualcú no la té present, és una predineta, en principi, de quilo de jaia, que molt serveix com si fos un calendari, com vendria a ser el calendari d'Advent. Se penja el dimecres de Sanre, just quan acaba la setmana de Carnaval, i té 7 cames, una per cada setmana, que falta fins que arribi el dia de Pasqua.
Quin dia la teva, la cama?
Clar, les escoles se tenen divendres.
Divendres sempre.
Perquè és el darrer dia de la setmana que normalment anem a escola. Vull dir, ara aquesta setmana que tindrem pont, i doi, el darrer dia que aniran a escola serà el dia que tenen la cama. En principi, casa, jo tinc entès que tant la pot tenir divendres com dissabte. Si la tens el dissabte té més sentit, perquè el 7 de març serà Pasqua, el dia que acabem.
Però clar, perquè són 7 setmanes exacte, que és allò que dura la Quaresma.
7 setmanes justes.
7 cames.
40 dies, de fet, d'aquí Quaresma. Però llavors, fent una miqueta d'investigació, això és una cosa que he pres enguany, hi ha una teoria que diu que, com tantes altres tradicions, podria tenir un origen pagà, que tindria molt de sentit, com tantes altres, i que aquest tema del dejuni, del no menjar carn, de les privacions i de més, podria estar més relacionat amb temps més... de més privacions en general, però per una qüestió no triada, sinó perquè hi havia més escassetat, o, per exemple, perquè són mesos de l'any en els que tampoc hi ha tanta varietat, no? Vull dir, en l'estiu tens com un esplendor de fruites, de verdures i de més.
També vens de Carnaval, també hem de pensar que vens de Carnaval i abans el Carnaval era un moment de celebració, de com es rompen les normes, era un moment que servia com per fer burla d'espor d'establert, sí, de mullar-se i de menjar més, també.
Venia marcat per la cora amb el Carnaval, no ho oblidem.
Exacte, i clar, i també seguint aquestes teories que diuen que, clar, després d'aquest excés, venia aquest temps com a de purificació, diguéssim, del cos, d'estar sí, un temps
que
sense menjar.
Que si ho penses,
menjar,
nutricionalment, és fantàstic. Sí. Fantàstic, perquè fer una depuració del cos, menjar més verdura, reduir carns, reduir greixos, durant aquest temps és bo per la salut.
Exacte. De fet, ella se ja de Coroma es li han dit padrineta, però no és una padrineta, perquè ve amb una cara d'enfadada i amb una cara de aquí trobem qui castiga i que mengis verdura, perquè en realitat és una jaia que té com aquells contrapunts.
Sàvia, no?
És una jaia sàvia, que a més molt bé dir que està molt bé això de Carnaval, que alguns contes ja ho treballen, que Carnaval està molt bé tanta disbauxa, però que anem a centrar-nos una altra vegada i això, i fa una miqueta de dejuni.
Llavors et semblava cara és perquè ningú se passés. Perquè això se solia tenir penjat en el menjador o a la cuina. I era per fer bones infants i que no volguessin passar-se de pillastres.
Bé, de fet, abans podies comprar, com entre cometes, bules per no haver de fer tota la Quaresma i només fent un tros o poder menjar segons quines coses. I això també com que ara segueix funcionant, no? Qui paga mana, però bueno...
En tot cas, el veré allò que dèieu, hi ha llibres, hi ha cançons, hi ha representacions diverses i de cada vegada més de la jaia Quaresma.
De tot i més, de totes maneres, volen resaltar sobretot dos títols que darrerament són els grans èxits de vendes, sí? I els que trobareu a totes les escoles i jo diria que a gran part de les cases. Varen començar amb les 7 cames de la jaia Quaresma d'en Canizales, de les que actualment poden trobar ja no només es conta, que no sé per quina edició deu anar, sinó també llibre d'activitats i una jaia grossa d'aquestes plastificades per tornar llevant les cames cada setmana.
Que de fet la darrera edició ja és en tapa dura.
Ah, mira, veus?
Crec. Ara m'he banyat, però diria que sí.
Massana.
Que és en tapa dura. I després tenim també la jaia Quaresma Bosset Calcetins, que és d'una Caterina Sales i d'una Caterina Ballester, i que va sortir, de fet, l'any passat per Sant Jordi, si no m'equivoc, si va sortir l'any passat per Sant Jordi, i també ha tingut una gran acollida i serveix per poder treballar la jaia Quaresma també a les aules, que no és objectiu, però a nosaltres mestres sempre molt bé tenir aquesta excusa, tenir un compte a mà per poder introduir altres temes.
I no sabran els nens per tallar la cama o tenir un ordre establert?
Depèn de com vingui.
Normalment hi ha sortejos, sí, són sistemes de tria que van més enllà de la seva voluntat.
Sí, exacte. Ells pensen que està tot... És tot atzerós, però en realitat no.
Nosaltres ho teniu ben pensat. Perquè,
però, exacte. Per favor, què és això?
No, es poden
pàctics revelant els seus mètodes.
Ara que parlàvem del 23F, crec que està molt bé que vosaltres confesseu el vostre propi 23F.
Ser mestre et se compinxen abans de començar totes aquestes coses. Ja ho han dit.
Sí, no, i igualment també depèn de com ho facis a l'escola, perquè hi ha escoles en què se lleva una cama o una jaia Quaresma col·laborativa que està penjada en el hall, diguéssim, a l'entrada.
Tots junts.
N'hi ha que lleven la cama, el que ha d'excusa la jaia Quaresma, que tenen penjada dins l'aula, i després n'hi ha uns altres que ve la jaia. Ah, bé. Ja hi ha molt visites, sí.
Ja hi ha que venen en persona.
Que passen set setmanes, va perdent ses cames.
Sí, va perdent cames.
Va perdent cames i cada vegada se va aguantant d'una manera com més màgica, diguéssim.
Normalment són jaies que un moment a l'altre necessiten seure.
Exacte. Seure, amb guiates...
Són prevenetes,
que
llavors necessiten... Exactament.
Exacte, entre dues mestres... Sí, però si se ja existeix i molt bé les escoles, a veure.
Nosaltres heu de pensar que durant la Covid, com que no podia venir en persona, mos enviava vídeos.
Nosaltres també vídeos i fotos que s'havien anat de viatge i ara estava un lloc, ara estava un altre, i sí.
I qui fa això? Se pot dir? El màgic.
Se ja. Et s'acosta cadascuna de les escoles en les que ho té gestionant.
Però n'hi ha moltes o només n'hi ha una?
Jo crec que és com un sindicat de jaies, com... i que normalment és una jaia que té una germana o una cosina a l'escola que s'assembla molt a ella. Però ella té 7 cames i la seva cosina i la germana només dues.
Però bé, benvingut sigui també tota aquesta tradició i tota aquesta cosa, aquesta corolla que hi ha per la Jaia Corama, per Sàvia Corama, i que durarà, doncs això, 7 setmanes. Quantes teades de moment? Una?
Una la setmana passada, aquesta setmana llevarem la segona.
Idò.
Encara poc que mirar.
Encara, sí. Ben dit. A partir d'ara crec que faran quantes Spy Girls i serà una Marina B i una Marina U. Quantes Melanies? Vos pareix bé?
Serà més fàcil.
M'han dit tantes coses la meva vida, amb jo això de Marina.
Jo vaig ser Marina B durant 12 o 14 anys de la meva vida.
Jo una temporada vaig ser marinador, fins i tot, o sigui que...
Marina, moltes gràcies. Fins la setmana que ve.
Ara tornem.
Tres ràdios participació.
IB3 dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638 31 66 61. 638 31 66 61. IB3, tots donant una mà a Abaimar.
El 1 de març és el dia de les Illes Balears i també l'aniversari d'IB3. I ho celebram amb convidats ben especials i actuacions musicals en directe. Més de 30 hores cara al públic amb les emissions d'Esports 3 en Joc, Tèntol, La Gran Vida, No Venim en Manual, Òrbita 3, Amb Olivetes, Vida Saludable i el concert d'aniversari d'IB3 Ràdio amb Animals Marins i Random Risk. Del divendres 27 de febrer al dilluns 2 de març, vine a veure la ràdio en directe. Celebram els 21 anys d'IB3 Ràdio amb tu. El Guateque Musical.
Acabem el programa amb música i avui Xisco Nadal, dedicada a la llei.
Així és, perquè aquest mes de febrer, que en breu acabarem, s'ha celebrat el Dia Internacional de l'Advocat i nosaltres, per manca de temps, no vàrem poder celebrar-lo i per això, abans que acabi el mes de febrer, volíem fer-ho i dedicarem a la matèria primera en què fan feina, la llei, la nostra selecció musical. Començarem per una Rosario amb el seu tema de llei, un tema que reivindica la llibertat i l'autenticitat i que sona amb actitud i molta llei.
Torna ara per Marta Elka i el seu Entrar sa Illa, i una cançó amb regust mediterrani, el títol de la qual juga amb una frase feta i que mostra com les cançons també poden xerrar de normes de convivència.
Tots allà dalt ben aferrats, envoltats d'ulls que em miren. concentrats, no imaginàvem que estava a punt de passar. La llei estava a punt d'entrar. Quan acabàvem d'arribar, entrar la llei i aturar la música, i aturar la música. Entrar la llei i aturar la música, i aturar la música. I me digué, tot sóc un...
I Pep Sala, un dels fundadors de Sau, ens explica la llei del carrer, aquelles normes no escrites de la vida quotidiana. Una proposta que sona així.
Se senten crits als carrerons. Algú corre davant la por. Sovint els deutes, si no es torna, es paga.
Clàssic dels anys 80, Lejos de las leyes de los hombres, de l'último de la fila, inclòs el disc Como la cabeza al sombrero, la cançó d'aquell aire poètic i metafòric tan característic d'aquest grup, una invitació a fugir de les normes imposades i cercar la pròpia veritat.
Yo he visto las maravillas de la creación, oh, 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 sin ni tan siquiera abrir los ojos, oh, 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 oh. Y tú siempre has estado a mi lado, a miles de kilómetros entre mis brazos. Te amo como se ama por primera vez.
Canviem de registre amb Beatriz Luengo. Llei de Newton juga amb la metàfora de la tercera llei de Newton, acció i reacció aplicada a les relacions personals.
Quisiera no equivocar la ocasión. Busco palabras perfectas entre mi conciencia, lo que está en mi razón. Y cuando más y más y más intento romper el hielo, miro tus ojos frente a mí, brillando como un caramelo. Oh. Y quiero dejar de ser, de estar, y pido a Dios que separe el tiempo. Ay, entonces suspiras, te toco y muero. Solo quiero mirarte y olvidar el pasado, reducir el espacio entre tu piel y mis manos. No digas lo siento, no existe lamento.
I ara tot un himne pel nostre tècnic Lluís Fortes amb Breaking the Law de Judas Priest, publicada el 1980 dins l'àlbum British Steel, una de les cançons més reconeixibles del gènere.
És a dir, si és Nadal, es posa
senzill.
Una cançó de Judas Priest en el guateque.
A parar heavy metal.
Sí. És a dir, sí, sí. Jo he posat llei, lei i lo en el nostre dalet i el que m'ha sortit ho he posat en aquest guateque i després he hagut de cercar informació.
Prepareu-vos.
Vinga.
Com sona?
En Lluís Forta ja se prepara. Vinga, sona així.
És una de les més conegudes, de Judas Priest, fins i tot que l'havia sentit. Més tema, Xisco.
Sí, ara, una cançó que és pura rebel·lia concentrada en manco de 3 minuts. Una història senzilla però contundent, un individu contra el sistema i el sistema que sempre acaba guanyant. Versionada de manera explosiva per The Clash l'any 79, l'any que jo vaig néixer, aquesta peça es va convertir tot d'una en un himne del punk britànic.
I Am The Law, Dan Tratz, és una cançó inspirada en el personatge de còmic Judge Dredd. El tema de 1987 és un clàssic del thrash metal i una mostra de com la cultura pop i el còmic també han influït en el rock més dur. En Xisco avui, inspiradíssim. Eh? Aquí, la llei té nom propi. 15 years in the academy.
I tancam ja la paradeta en Sex Loss, de Beck, inclosa l'àlbum Midnight Vultures del 1999, una cançó funky i irònica que juga amb el concepte de lleis en clau sensual i desenfadada.
Eclàctica, mos ha quedat aquesta quatre que avui xiscó.
Se'n lleia així.
Més que mai,
eh? Fets ulls tapats i no mira ningú. Siguis heavy, siguis fan, siguis punk.
Moltes gràcies, Miquel Junts, Celestí Oliver, xiscó Nadal, Toni Cardell, que ha estat aquí amb nosaltres al control, i tornem demà a una ferrada. I'll let you be.